El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.
L'estiu i l'estat d'alarma s'ha acabat de tot arreu a l'estat espanyol. Catalunya ha entrat a la fase de la represa, però les mesures de seguretat per evitar l'evolució del coronavirus segueixen en marxa. Què s'espera que passin els pròxims mesos amb la Covid-19 i, sobretot, hi haurà un nou rebrot de la malaltia a la tardor? Mirem d'esbrinar-ho en els pròxims minuts en conversa amb el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, el doctor Manel Cervantes. Doctor Cervantes, bon dia.
Molt bon dia, com anem?
Aquest matí pensava, revisant els arxius també de la ràdio, que normalment acostumem a fer-li aquest truc a aquesta època de l'any, però per parlar de quines vacunes ens havíem de posar si volíem anar pel món, no? Aquest any entenc que la feina del servei, no?, de malalties infeccioses és força diferent, no?
Sí, home, la veritat és que hi ha hagut un canvi radical, és que de tenir l'hospital ple de malalts amb infecció per coronavirus hem passat a tenir-ne 5 en tot l'hospital. I clar, això vol dir que la feina ara va dirigida cap a un altre lloc, que és fonamentalment a trobar els casos nous el més aviat possible, perquè en lloc de confinar a la població en general, doncs tant fem que aquesta gent es quedi aïllada uns dies per no contagiar els altres. I clar, això ja té molt menys base hospitalària. Això és una cosa fonamentalment de l'atenció primària i de salut pública, que nosaltres hi hem de col·laborar, però que ja no és la nostra feina directa, diguéssim.
Mm-hmm. Clar, en aquest sentit, sí que li volia preguntar, perquè hi ha com aquell dubte, no?, entre la ciutadania, no?, de què ha de passar a la tardor i quines sensacions hem de tenir de cara a la tardor. I també una mica aquests rebrots que ja estem veient en les últimes hores, no?, aquest rebrot de Beijing, per exemple, o el rebrot que s'ha donat a Alemanya. Hem d'esperar que això sigui així? És a dir, que es vagin produint diversos rebrots arreu del món, també fins i tot a casa nostra, i la feina ara ha de ser, com deia ara vostè, contenir al màxim aquests rebrots perquè s'estinguin el mínim possible?
Sí, la veritat és que no ho sabem del cert. O sigui, nosaltres tenim la impressió de que a nivell mundial la pandèmia no només no ha desaparegut, sinó que encara està creixent. O sigui, ahir va ser el dia de tots els 6 mesos de pandèmia que més casos es van diagnosticar al món. 180.000 casos, o sigui que encara estem molt amunt. També és cert que en les zones on l'epidèmia ja ha fet el seu pas, la cosa està al revés, estem baixant, i Xina té molt pocs casos, malgrat aquest rebrot té molt pocs casos, Europa té molt pocs casos, malgrat aquest rebrot d'Alemanya. O sigui que són rebrots localitzats, puntuals, que si es tallen, molt probablement per aspectes climàtics i perquè hi ha menys casos, la transmissibilitat és més difícil, amb la qual són brots que teòricament són controlables. Ara, a Brasil, per exemple, doncs estan com estàvem nosaltres fa 3 mesos, però pitjor, perquè ja han passat d'un milió de casos. O sigui que el món encara ha d'estar molt alerta. En canvi, a nivell local, nosaltres estem molt tranquils. O sigui, hem de vigilar que no apareguin casos, però fa setmanes que estem fent mides de desconfinament i cap mida d'aquestes ens ha portat a un rebrot a casa nostra, amb la qual vol dir que nosaltres estem molt bé en aquest moment de situació epidemiològica.
No estem corrent massa, al seu parer. Perquè queda una mica com aquest dubte, no?, de si estem corrent massa, de si hem vist l'estiu i teníem ganes tots plegats de fer una mica d'estiu i per això ho hem accelerat.
No, jo tinc la impressió que hem sigut més aviat prudents i benvinguda la prudència en aquest aspecte, però que segurament des de mig abril en ara cada setmana es redueixen molt els casos i no hi ha hagut ni una sola excepció. No hem tingut un rebrot a casa nostra, i com a casa nostra em refereixo tant a l'àrea del Vallès, a Catalunya, a Espanya i en general a Europa. Vull dir que estem en un bon moment i jo no crec que s'hagi accelerat massa el desconfinament. I probablement crec que hem sigut massa prudents, però la prudència mai està de més.
Mm-hmm. En aquest sentit, clar, els malalts, ara ho deia, no?, els hi queden 5 malalts al Taulí, esperem d'aquí poc poder donar la notícia, de que n'hi hagi cap, serà de totes segur una bona notícia, però clar, també entenc que mentre tenien els malalts al Taulí, també la investigació de la malaltia i de veure com es comportava la malaltia es podia fer d'una manera també molt estreta i molt directa, no?
Sí, però la veritat és que el que necessitem investigar a nivell clínic d'aquesta malaltia és fonamentalment quin tractament va millor i si aconseguim tenir una vacuna. I les dues no poden dependre ni d'un hospital ni d'una ciutat, és un tema molt general. Hem après coses, hem après que hi ha medicaments que milloren i que redueixen la mortalitat, especialment els derivats de la cortisona, cosa que molta gent dubtava que pogués ser i ha sigut que sí. Hem après que molta gent passa la malaltia lleu i segurament quedarà immunitzada durant una bona temporada. Per desgràcia, no massa gent, probablement el 10-15% sent optimistes, el qual vol dir, com per seguir amb la pregunta que tu feies, que si no estem immunitzats i aquest virus no desapareix del món, doncs quan el tema climàtic, la temperatura, la humitat, torni a afavorir la transmissió, és probable que el virus rebroti. I per això tothom parla de la tardor o de l'hivern, intuïtivament, perquè no ho sabem què passarà, però és previsible que aquest virus rebroti quan torni a fer fred.
Clar, parlem tot de suposicions, no? De probabilitats, perquè encara no en sabem prou coses, no? d'aquest coronavirus. Què és el que ens faltaria principalment per saber, per poder tenir certeses al voltant d'aquesta malaltia?
Jo diria que més aviat ens falta per saber quasi tot, que sabem poques coses, sobretot de l'epidemiologia d'aquest virus, perquè només hem vist la primera onada. Els altres dos coronavirus que hi ha hagut fent epidèmies greus, que són el del SARS del 2002 i el de l'Orient Mitjà del 2013, han tingut un comportament molt diferent. El primer va venir, va durar 7 o 8 mesos, va desaparèixer i no ha tornat mai més. Però clar, només va afectar 8.000 o 10.000 persones. És fàcil que això s'acabi amb una sola onada. Aquest virus d'ara ha afectat a més de 8, crec que entre avui i demà arribarem a 9 milions de persones al món. Els dos hemisferis, el nord i el sud, és molt fàcil que, com els viatges no desapareixeran, aquests virus segueixin transmetent-se i que apagreguin nous focus. Amb la qual cosa, la impressió que tenim és que el virus tornarà a créixer. El que ens sembla, i que hem aprendre precisament dels nostres errors, és de que quan torni a venir hem d'estar molt preparats per diagnosticar-lo molt aviat. O sigui, no esperar tenir ingressos de gent que tenen pneumonies greus, sinó a mesura que la gent tingui clínica respiratòria, de tos, de mal de coll, de refredat, no esperar, serà una grip, serà un refredat. No, fer les proves, que ja les tenim, i a la que tinguem un cas, aïllar-lo 10 dies. Tampoc es tracta d'estar un mes tancat a casa. Això és un aïllament preventiu a partir de que una persona té la malaltia. Si això es detecta ràpid, potser tallarem la transmissió. I amb això estem, en preparar-nos per fer aquesta tàctica de detectar no malalts greus que arriben a l'hospital, sinó malalts que amb molt pocs símptomes comencen a ser ja contagiosos. Jo em conformaria amb això. La gent diu, no, però és que a més hi ha gent que sense símptomes també contagia. Però aquests són la minoria. O sigui, la major part de la gent un dia o altre acaba fent símptomes, amb el qual, si aquests els tractem aïllant-los, sí que podem evitar la transmissió. I aquesta és la meva esperança, de que no sigui tan greu, no perquè no vingui el virus, sinó perquè sapiguem tallar aviat la seva transmissió.
Clar, però en aquest sentit, per exemple, l'altre dia llegia que al voltant del rebrot que hi ha hagut a Beijing, no, si hi havia dubtes de si la malaltia, o si aquest nou rebrot era més virulent i més infecciós encara que el primer coronavirus. Clar, entenc que això no ho podem saber, no?
Sí, podem saber que no és així. O sigui, de moment no hi ha hagut ni una sola demostració de que cap mutació del virus l'hagi fet més violent, més virulent, i molt probablement, si té que passar alguna cosa d'aquesta, serà l'inrevés. Normalment el virus que predomina d'un virus concret és el més agressiu possible, i a partir de que fa mutacions el virus es torna una miqueta menys agressiu. O sigui, jo no crec que sigui això. És més, el rebrot de Beijing queda clar que és un rebrot de nova entrada del virus. No és que hi hagués gent malalta que tingués el virus anterior. De fet, han aïllat aquest virus i han vist que no és exactament el mateix que circulava per Xina fa 3 mesos. O sigui que molt probablement és un virus que ha circulat pel món i ha tornat a entrar a la Xina. I ara, com que, imagina, Pequín és una ciutat immensament gran, amb una densitat de població altíssima, doncs clar, allà és el lloc ideal per començar una nova epidèmia, si no la tracten. Però ells jo crec que estan fent les mesures de salut pública adequades i pel que sé, ja fa 6 o 7 dies que està baixant la transmissibilitat d'aquest virus. Hi ha més casos, perquè no s'ha parat, però no hi ha cada cop més casos, sinó que s'està estabilitzant amb tendència a baixar la transmissió.
Ah, doctor Cervantes, una altra de les qüestions que preocupen especialment és quan torni aquest virus, ho farà amb la mateixa virulència i ho farà amb les mateixes morts, o aquí és on tenim més coneixements i hem de poder operar això?
Jo sóc optimista, jo crec que no té per què ser pitjor, que estem preparats a detectar els casos aviat i per tant no té per què ser tan estès, i les característiques del virus no hi ha cap evidència que faci pensar que seran pitjors. O sigui, el virus de per si no serà més agressiu, això és molt improbable. Tothom té al cap la sensació de que l'any 18 el segon brot de la grip va ser pitjor que el primer. Això és una cosa molt controvertida. Tothom recorda que aquella epidèmia de grip va començar en plena guerra mundial. Per això es diu la grip espanyola, perquè no va començar a Espanya. La grip aquella va començar molt probablement en campaments militars d'Estats Units. Però com hi havia censura de premsa, cap dels països en guerra va anunciar que tenia grips. I el primer país que va fer públic que tenia una epidèmia va ser Espanya. Imagina't com es va calcular si la primera onada va ser millor o pitjor. Si de la primera onada es va amagar pràcticament la majoria dels casos. Jo crec que és molt poc probable que la segona onada sigui pitjor. Amb la qual cosa, si tenim medis per no fer-la tan extensa i el virus no és pitjor, no entenc que estiguem tan espantats perquè sigui pitjor. Sí que és cert que estem espantats en el sentit de que aquesta epidèmia ha posat amb màxim estrès tot el sistema sanitari i bona part del sistema social del país, començant perquè no tothom ha tingut un sou. O sigui que això és una cosa que, només el fet de repetir-ho, ni que fos igual, ja seria molt, molt esgotador per la ciutadania. Ara, a nivell de malaltia infecciosa, no veig cap motiu perquè estiguem pendents d'un segon brot pitjor.
I amb els coneixements que tenen ara, entenc que en cas de que es produís un brot igual, no hi hauria d'haver tanta mortalitat perquè sabem més coses de la malaltia i la podem parar abans?
Ho hauríem de demostrar, això sí. Previsiblement sí, perquè ara sabem que alguns tractaments han reduït la mortalitat a quasi la meitat a partir de que els vam començar a fer, però això s'ha de confirmar. O sigui, tenim la impressió de que tenim millors eines, però no tenim les dues principals, que seria la vacuna i un tractament que els primers dies que pensa el virus elimini el virus, o sigui, un tractament antivíric, com tenim per la sida. Això no existeix encara. Si es desenvolupa en aquests mesos, fantàstic. I si no, doncs amb les eines que tenim. A mi em posa més optimista la sensació de que podem controlar-lo millor epidemiològicament, que podrem diagnosticar aviat i no com que el tractem anirà millor. No, és que com els aïllarem seran menys casos. I sabem que la gent més gran és la que està amb més risc. També prendrem més mides dirigides a la gent gran, a les residències, als avis de més de 75 anys. Jo això ho hem après i això sí que probablement ens servirà per reduir la seva mortalitat i reduir els ingressos i que la gent no estigui tan en perill de transmetre la malaltia.
El Departament de Salut ha comunicat en els últims dies que ha detectat un increment de contagis entre joves de 18 a 29 anys. Això podríem dir que és fruit de la desescalada i de les ganes que tenim tots plegats de veure'ns, o de que aquestes mesures de distanciament social, mascaretes, rentamans, no estan acabant de quallar a la població?
Jo crec que ha quallat molt. I segurament amb alguns grups, fins i tot pobres, ha quallat massa. Hi ha gent massa preocupada per una transmissió d'un virus i que si no tens casos al costat no pots agafar. Llavors, la realitat jo crec que és que ara el que s'estan fent és moltes més proves i per això es detecten més casos. No tinc cap evidència de tot el que es va anunciant que hi hagi un brot concret, excepte algunes empreses concretes que han tingut, com l'escorxador o l'empresa càrnica del Gironès o de la Garrotxa, no recordo molt bé on era, que òbviament és un brot a partir d'uns casos. Però tot això que es diu, el jovent s'està infectant més perquè surt de marxa, tot això no és cert. No tenim cap evidència d'això.
Doctor Cervantes, també li volia preguntar, un cop pugui haver aquest rebrot, les mesures que s'han de produir a nivell de mesures de salut públiques han d'anar en la mateixa línia que les que s'han pres com fins ara, és a dir, tancament total, tancament d'escoles bressol, tancament d'escoles convencionals, instituts, etc., o han d'anar cap a un altre camí?
Jo crec que la consellera ho deia l'altre dia, una de les coses que hem après d'aquesta epidèmia és que probablement el tancament de les escoles ha sigut innecessari. O sigui, que no faríem el mateix. O sigui, la transmissibilitat entre nens és menor i la gravetat infinitament menor, amb la qual molt probablement començar per tancar les escoles, com es va fer, segurament seria l'última mida. Jo crec que no parlarem de confinament de la gent sana, parlarem d'aïllament de la gent malalta, i que a partir d'aquí pot ser que no sigui necessària que es confini ningú que no sigui pel motiu de que està en quarantena per haver tingut la malaltia o ser contacte d'un que l'ha tingut, però no a la població general. Aquesta seria, jo crec, la política que s'intentarà iniciar. L'altra cosa és que això sigui possible, perquè si fas això i t'explota els brots, com va passar a finals de febrer o primers de març, doncs això ens posarà en un problema, perquè si no hi ha vacuna, segurament sí que s'haurien de fer una altra vegada mesures de confinament. Jo tinc la impressió que això no passarà, que es podrà fer millor la detecció de casos i aïllament de casos i contactes, no de la població sana.
Pel que fa al seguiment d'aquests casos de les persones que ja han patit la malaltia, en la línia d'aquesta doncs, unitat que posàvem en marxa pionera al Taulí, que dirigeix vostè mateix i per tant aprofito per preguntar-li, s'està podent fer aquest seguiment a través de l'atenció primària també d'aquelles persones doncs, que van patir la malaltia i que estan doncs, superant-la o patint les seqüeles?
Sí, això està en marxa, el que passa és que la prioritat ha sigut primer començar dels casos més greus, o sigui, la gent que ha tingut seqüeles importants, que han estat molts dies ingressats, que han estat a cures intensives, que necessiten rehabilitació, que necessiten estudiar bé el pulmó, aquest ha sigut el primer pas. El segon és mirar la gent que ens ha quedat sense diagnòstic definitiu. Nosaltres, de cada 10 casos, un o dos, ens semblava que era un coronavirus, les proves o no les teníem o sortien negatives, i ara tenim noves eines per saber si l'han passat o no. I el tercer, que hem començat, però que serà lent, perquè nosaltres compta que si hem tingut a la nostra àrea més de 3.000 casos, és molt probable que no podem assumir una visita ràpida per aquests 3.000 casos. És la selecció de quins malalts necessiten fer proves, necessiten fer visites, no és fàcil. L'hem començat i precisament demà tenim una reunió amb la primària per acabar de perfeccionar els circuits. Jo tinc la impressió que l'ICS està posant les piles, que els malalts contagiosos ara no són el problema, amb la qual cosa els CAPs estan oberts amb un ritme, jo diria que ràpid, i a l'hospital, que havia quedat col·lapsat i no podia fer res més que atendre els pacients ingressats, ara també hi ha obert les consultes, ja tenim marge per poder atendre aquests malalts. Amb la qual cosa jo crec que entre 2 i 3 mesos, el que és l'estiu, haurem de tenir resolt la major part d'aquestes pacients que han quedat sense controls posteriors. Per sort, la majoria d'aquesta gent estan bé, perquè ha anat molt bé l'evolució espontània de la malaltia amb el 80 o 90% de la gent. El fumut és que amb el 10-15% que no ha anat bé, les seqüeles poden ser importants, i aquí és on ens anem centrat inicialment. Però segur que queda gent per visitar i per acabar d'escatir si el que passa ara té a veure amb el coronavirus o no. Una de les coses que ens preocupa de centralitzar molt les visites amb si ha passat o no ha passat coronavirus és que la gent continua tenint les seves malalties i a algú li tocarà aparèixer una malaltia nova, i les visites han de ser molt obertes mentalment. Hem de pensar el que li passa a vostè, potser és pel coronavirus, potser no, ho hem de saber, ho hem d'escatir, i per començar a fer un bon diagnòstic, el primer que s'ha de fer és una bona visita mèdica. No parlar per telèfon, li demanaré uns anàlisis, no, hem de fer una valoració adequada en persona de cada un dels pacients que visitem. I això, que requereix temps, no es pot quedar aplaçat perquè mentrestant li anem demanant proves. Demanar proves és el més fàcil per un metge. L'important és veure quines necessitats té de fer proves i quines no.
I la importància també d'aquesta atenció presencial que ens deia ara doctor Cervantes, i que pel coronavirus hem hagut de passar vies telemàtiques, que segur que resolen coses, però al final hem de tornar a la presencialitat amb moltes altres, no?
Seguríssim, seguríssim. Jo crec que això, per sort, ara estem en condicions d'anar-lo reatrapant a poc, i això és independent de l'àmbit on facis la teva feina. Això afecta tant a primària o a l'hospital, a salut pública, a metges, a infermeres, vull dir, tot el sistema s'ha de posar en marxa, de fet ja ho està fent, per poder atendre normalment, no amb noves normalitats, amb normalitat.
Doctor Cervantes, gràcies per haver-nos atès amb normalitat avui al Cafè de la Ràdio. Busquem un altre dia perquè segur que haurem de tornar a parlar en breu per anar coneixent l'evolució de la malaltia i l'evolució de totes les investigacions que s'estan fent. Gràcies i que tingui un molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.